Són les dues.
IB3 Ràdio. Informatiu migdia. Amb Juan Luis Marcos.
Bon dia. Després d'anys d'increment sense aturall, les Balears trenquen tendència i el preu de l'habitatge comença a créixer a determinats municipis de costa de l'arxipèlag. Segons el darrer informe de la Societat de Taxació Tinsa, localitats com Artà registren una davallada de gairebé el 8% en un any. El preu també cau a Andratx, Maó i Set Salines. Això sí, tot i aquest respir, les illes continuen al pòdium de les comunitats més cares de l'Estat, en Formentera, al capdavant, on el metre quadrat, atenció, frega els 10.000 euros. L'informe també confirma que la pressió del mercat vacacional situa els residents en una situació crítica. Una família de les Balears necessita destinar de mitjana el 60% de la seva renda per poder comprar una casa. Tot d'una en parlant, abans, però, repassam altres notícies d'aquest dimecres de 9 d'agost. Ho fem amb Bernat Nadal, al control tècnic titulars. Titulars amb Guillermo Ortego. Bon dia.
Bon dia.
Detingut a Manacor, un home que es va presentar al jutjat i va confessar que cercava la seva exparella per matar-la.
El sospitós va exigir parlar amb un jutge per demanar-li que l'ingressés a la presó de manera immediata perquè feia 10 dies que la cercava sense aturar. L'home, que té un ordre d'allunyament, va arribar a entrar a casa de fora vila de la víctima i amenaçar els seus familiars. La dona està sana i estàlvia.
Mentrestant, a Eivissa, la Policia Nacional l'ha detingut un home acusat d'agredir sexualment i retenir durant 24 hores a una jove turista. David Ventura, bon dia.
Bon dia. Els fets van passar el dia 9 d'agost, quan l'acusat va contactar la víctima en un local d'oci. Segons la denúncia de la dona, l'home la va traslladar a un habitatge on la va retenir durant 24 hores i la va agredir sexualment. El detingut ha estat posat a disposició judicial.
L'endemà de l'accident mortal d'una embarcació a Sestanyol, el xàrter nàutic de les Balears demana al govern una reunió urgent per analitzar aquest sinistre.
L'Associació de Pimes d'Activitats Nàutiques de les Balears vol analitzar els fets abans de valorar cap canvi de normativa. La víctima, de 69 anys, viatjava a bord amb la seva família quan, per causes que encara segueixen investigant, la barca va trabucar. L'embarcació, que era llogada, no requeria titulació específica.
De la política ofensiva parlamentària de tota l'oposició contra el conseller de la MAI del cicle de l'aigua, Juan Manuel Lafuente.
El PSI, Més per Mallorca, Més per Menorca i Unides Podem exigeixen la seva compareixença urgent i demanen convocar la Diputació Permanent de manera immediata. L'Esquerra vol que el conseller doni la cara pel cessament de la directora general de Costes i les presumptes pressions polítiques als funcionaris.
I avui també vos contam que les escopinyes gravades de Menorca desapareixen. Ja no es cultiven al port de Maó, on es feia tradicionalment. A les peixateries només se'n troba provinent de la península. Fanny Mateu, bon dia.
Molt bon dia. És un producte molt preuat pels menorquins, però la producció d'escopinya a Menorca ha anat disminuint al llarg dels anys i ha passat de 5 tones el 1995 a una producció de només 2,5 quilos l'any 2025. Les que hi ha a les peixateries venen de fora de l'illa. Els investigadors marins de l'informe Mar Balear apunten a la dificultat d'obtenir-ne llavor, a la falta d'espai per cultivar-ne o als possibles efectes de la disminució de la qualitat de l'aigua del port de Maó.
I en els esports, pendents de les notícies que arriben del terratrèmol de Granada, per si finalment es juga o no dilluns que ve el Granada-Mallorca. Toni Fuster, bon dia.
Bon dia. El tècnic de l'Ajuntament Nazarí han inspeccionat la instal·lació a les darreres hores per veure el seu estat. S'han localitzat vidres romputs i qualque crull, inicialment gens greu. El responsable del consistori estan pendents de si hi ha noves rèpliques. La prioritat és garantir la seguretat del públic a un recinte amb un aforament de poc més de 9.000 espectadors. Mentrestant, l'equip mallorquinista ha començat avui a preparar aquest partit en les baixes de Dani Luna i Jan Sales. La UD Eivissa ha guanyat per 1-4 a l'Arena de Getxo en el partit amistós que s'ha disputat avui de matí a Terres Basques. Ahir vespre, el Palma Futsal s'imposà per 6-1 a la selecció d'Indonèsia en la pretemporada que realitzen a Galícia. I en tennis, l'australià Nick Kyrgios ha estat suspès provisionalment per l'Agència Internacional d'Integritat després de donar positiu per cocaïna en una mostra realitzada durant el torneig ATP Mallorca Open celebrat a Santa Ponça.
Nova jornada de calor amb les Pitiuses i Mallorca en avís groc. Marc Aldentei, que ens espera per a les pròximes hores? Bon dia.
Bon dia, continuem parlant de calor. Atenció als termòmetres, que avui poden tornar a arribar als 38, fins i tot 39 graus cap en el nord de Mallorca, fins i tot nord de l'illa d'Eivissa. A la resta, els valors es mouran entre els 33 i 36 graus. Tot això amb vent de component sud i sud-oest, que anirà guanyant força i bufarà moderat avui cap vespre i començarà a alterar la situació marítima cap en el sud i oest de les illes. Però vam de cel destapat, però amb arribada de núvols prims. A partir del cap vespre de sud cap a nord arribaríem sobretot a Eivissa i Formentera i ja a darrera hora del dia cap en el sector de Mallorca i també de l'arribada de pols en suspensió, que demà serà la protagonista. Per demà també destaquem el vent que bufarà moderat, un vent del sud-sud-oest que serà present a tot el territori. Atenció demà, amb onades que poden superar els 2 metres d'altura cap en el sud i oest de les illes. Demà amb un ambient més variable, de matí de cel fins i tot tapat, 4 gotes acompanyades de fang al migdia. Tindríem més estones de sol, però a darrera hora de la jornada tornen a arribar núvols que poden deixar ruixat fins i tot a tempestes que podrien ser puntualment moderades i també possibilitat de rissaia demà ja a darrera hora del dia.
Informatiu migdia. IB3 Ràdio.
2:06. Les Balears rompen tendència i ja hi ha municipis de costa on baixen els preus de dels habitatges, tant de primera residència com de segona. Artà, per exemple, s'ha abaratit un 7,7% en un any, Andratx un 4,8%, a Maó un 3,8% i a Setxalines un 1,3%, segons el darrer informe de la Societat de Taxació Tinsa, corresponent al primer trimestre d'aquest 2026. Tot i això, no són xifres prou significatives com per fer baixar les Balears del pòdium de comunitats amb el metre quadrat més car. Encapçala la llista Formentera amb més de 9.800 euros el metre quadrat, seguida de Santa Eulàlia des Riu, de Sant Josep de Sa Talaia, Sant Antoni de Portmany i la ciutat d'Eivissa. En té més detalls Neus Mercant.
De fet, dels 10 indrets més cars, 6 són de les illes, sent les Pitiuses el lloc on el mercat està més tensat, en diferència superant els 8.000 euros per metre quadrat de mitjana, seguides de Mallorca en 7.000 euros i Menorca en 5.000. Però tot i que la tendència general és a continuar pujant el cost d'aquestes transaccions, ja hi ha localitats del litoral balear on els preus no només s'han estabilitzat, sinó que han descendit. Cristina Arias és directora d'estudis de Tinsa Vallacunin.
Confirman que el crecimiento de precios mantiene una intensidad elevada y generalizada en toda la región. Si bien en algunos municipios se ha comenzado a registrar una desaceleración de los precios, ¿no? Y en ocasiones incluso correcciones. Este es el caso de Andratx, Artà y Ses Salines en Mallorca y de Maó en Menorca.
Tinsa confirma la rellevància del mercat vacacional i com influeix en el cost dels habitatges i afecta, sobretot, la població local que és expulsada del litoral. També es van fusionant a poc els dos tipus de cases, les residencials i les de vacances, que escurcen la diferència de preu i obliguen les famílies a destinar el 60% de la renda mitjana a fer una compra, deixant la població en una situació crítica a Espanya.
Y el mercado responde de forma creciente al poder adquisitivo de la demanda vacacional internacional más que a las condiciones de la población residente, ¿no? Y bueno, pues el resultado es una región donde los precios continúan creciendo con fuerza en términos generales, mientras el acceso a la vivienda para la demanda local alcanza uno de los puntos más críticos.
Tot i que encara és molt elevada, sí que durant el primer trimestre de l'any s'ha registrat una moderació de les compravendes, fins i tot una baixada general de l'1,5% a tota la comunitat. Si ens fixam només en el mercat vacacional, l'arxipèlag forma part del 18% de les zones on s'ha estancat la demanda.
Ho dèiem en titulars. En plana de tribunals, un home ha estat detingut a Manacor després de presentar-se al jutjat i confessar que cercava la seva exparella per matar-la. El sospitós va exigir parlar amb un jutge per demanar-li que l'ingressés a la presó de manera immediata. Els fets es varen passar aquest dimarts.
L'home, que té un ordre d'allunyament en vigor, va admetre davant els agents que feia 10 dies que cercava la dona sense aturar i que fins i tot havia entrat a la seva casa de fora vila i havia anat a trobar els familiars de la víctima. Els agents de la UFAM van comprovar immediatament que la dona estava sana i estàlvia en un lloc segur. Els mateixos familiars de la víctima van ratificar als policies que l'home s'havia presentat a casa seva. El sospitós ha estat arrestat com a presumpte autor d'un delicte d'amenaces greus.
I a Eivissa, un home ha estat detingut per presumptament agredir sexualment i retenir a casa seva una jove que es trobava de visita a l'illa.
Segons informa la Policia Nacional, els fets van passar el passat 9 d'agost, quan l'investigat va conèixer la víctima en un local d'oci de la ciutat d'Eivissa. Segons va manifestar la dona la seva denúncia, l'home va traslladar en cotxe la víctima a la seva residència habitual, on la va agredir sexualment i la va segrestar durant 24 hores. La policia explica que ha aconseguit identificar tant el cotxe com el presumpte autor, que ha estat posat a disposició judicial.
I l'endemà de l'accident mortal a Sestanyol, el sector nàutic demana al govern la convocatòria urgent de la mesa nàutica. La patronal vol analitzar, diu, amb rigor l'accident d'ahir, en què va morir, recordem-ho, un home de 69 anys i 5 persones més varen haver de ser rescatades després que trabucàs la seva embarcació per causes que s'investiguen.
L'Associació de Pimes d'Activitats Nàutiques de les Balears demana cautela, serenitat i rigor tècnic a l'hora d'avaluar els fets i recorden que no es canviarà cap normativa ni es faran debats sectorials fins que no es coneguin els informes oficials de la investigació. Per això reclamen a la Conselleria de la Mar que reuneixi de manera immediata la Mesa Nàutica per estudiar les dades reals i pactar noves mesures de prevenció.
Mentrestant, a la ciutat d'Eivissa, un incendi en un infrahabitatge a Ses Feixes d'Esprat de Vila ha posat en evidència la situació de les persones que malviuen en aquest indret. En aquest cas, els habitants de la barraca incendiada han pogut escapar a temps de les flames. Ens ho conta David Ventura.
En Miguel Ángel i en John viuen en una casa en runes a Ses Feixes del barri d'Espratet. Asseguren que el foc, que es va sorprendre a les 5 de la matinada, ha estat provocat per altres habitants del campament, que es volen prendre l'infrahabitatge. És Miguel Ángel Morata, un dels afectats per l'incendi.
Estava un fuego, un poco, y en cuestión de nada, se cogió toda la caña se cogió. Entonces esto es provocado, no sé de quién, pero este fuego fue provocado porque pues no hay ningún cortocircuito.
Desenes de persones viuen en tendes de campanya i barraques a Ses Feixes d'Esprat de Vila. Alguns hi viuen tot l'any i altres, com a Miguel Ángel, només hi estan per fer feina durant la temporada turística. Les condicions són insalubres.
¿Cómo puedes hacer una temporada si no tienes ni dónde bañarte, no tienes dónde vivir? Entonces no las apañamos aquí, dormimos. Y el agua pues la traemos de otro lugar y si no pues al gimnasio.
Assegura que quan acabi la temporada tornarà a Benidorm, on té una feina per als mesos d'hivern.
No deixem les pitiuses perquè una jove alemanya de 25 anys està ingressada a l'UCI després de precipitar-se des d'un penya-segat a una altura de 15 metres a Punta Prima, a Formentera. La jove va ser traslladada a l'Hospital de l'Illa i derivada finalment a Eivissa.
Segons ha informat el grup Policlínica, la dona va ingressar a les 11 de la nit amb fractures de vèrtebres dorsals i de vèrtebra lumbar. A més, la jove pateix una fractura del canell esquerre i diverses contusions. Avui ja està estable, però encara roman a cures intensives.
Escoltau l'informatiu migdia. IB3 Ràdio.
Dues i 13 minuts de la política ofensiva parlamentària de tota l'oposició contra el conseller de la Mar i del Cicle de l'Aigua pels successius escàndols, diuen, de la seva conselleria i possibles pressions polítiques. El PSIP, Més per Mallorca, Més per Menorca i Unides Podem exigeixen la compareixença urgent i extraordinària de Juan Manuel Lafuente al Parlament. Els quatre grups demanen que reuneixi la Diputació Permanent per forçar aquesta sessió abans que comenci el curs polític ordinari.
El detonant ha estat el cessament de la directora general de Costes, les seves declaracions posteriors sobre la figura del conseller i la carta de suport a la directora signada per 21 funcionaris. Per als quatre grups, els fets coneguts durant les darreres setmanes són prou greus per exigir explicacions polítiques immediates i no poden quedar sense una resposta del màxim responsable de la conselleria. L'oposició vol aclarir si s'han produït pressions polítiques per damunt dels criteris tècnics i si aquestes han pogut afectar expedients o decisions administratives. Els grups d'Esquerra acusen el govern de Marga Provenç de connivència amb interessos particulars.
D'altra banda, el PSIP exigeix a la presidenta del govern, Marga Provenç, que reverteixi unes polítiques turístiques que qualifica de depredadores i que posen en banda, diuen, les illes després de les dues grans manifestacions que s'han celebrat aquest estiu en defensa del territori.
La diputada socialista Mercedes Garrido afirma que aquestes manifestacions han servit per dir a la presidenta del govern, Marga Provenç, que ja n'hi ha prou d'atacar el territori i el litoral i també de vendre les illes. Per això el Partit Socialista exigeix al PP que rectifiqui les polítiques que han anat incorporant en el territori i que no mirin el bé comú sinó els interessos d'especuladors i inversors estrangers.
Aquest estiu han viscut dues manifestacions contundents, històriques, crec que podrien dir, per aquesta comunitat autònoma. En aquestes manifestacions se li ha dit una cosa molt concreta a la presidenta del govern. Basta ja. Basta d'atacar aquest territori. Basta d'atacar el nostre litoral. Basta de vendre Mallorca, Menorca, Eivissa i Formentera. Els estimam. Són nostres.
Mentrestant, el PP exigeix al PSIP que es pronunciï davant l'excés de vols planificats per Aena a l'aeroport de Palma, que depèn del govern central.
Els populars han fet un comunicat després que la setmana passada transcendís que Eurocontrol havia inclòs l'aeroport de Sant Joan entre els d'Europa que operarien aquest estiu per damunt de la seva capacitat, en aquest cas fins a 18 dies d'agost. En aquest sentit, segons el coordinador general del PP a les Balears, Sebastià Sagreras, el PSIP no pot desentendre's de la gestió d'Aena que depèn directament del govern de Pedro Sánchez i afegeix que Rosario Sánchez i Iago Negreula han de dir que els sembla i exigir a Aena que s'alineï la gestió que en fan en la contenció turística que demanen els ciutadans i en la qual treballa en totes les institucions de les Balears.
I més per Mallorca, per part seva, exigeix al Consell que destapi el cost i l'impacte real de la seva política turística. La formació ha registrat una bateria de 32 preguntes per demanar comptes al govern de Llorenç Galmés sobre l'aplicació del darrer decret llei.
Els ecosobiranistes volen saber exactament quantes places turístiques s'han comercialitzat, a quins municipis han anat a parar i si el Partit Popular disposa d'algun estudi científic de capacitat de càrrega que avali continuar mantenint o augmentant l'oferta en una illa ja saturada. La portaveu de Més al Consell, Catalina Inés Perelló, acusa el Partit Popular d'actuar per inèrcia i d'aclocar els ulls davant del malestar ciutadà per la massificació i la manca d'habitatge.
El PP continua actuant com si encara hi hagués marge per créixer. Per això demanam al Consell de Mallorca una cosa molt senzilla. Quantes places turístiques s'han posat en circulació i quantes més vol posar damunt la taula? Perquè no es pot governar una illa saturada mirant només els interessos del negoci turístic.
Més també posa el focus sobre el control i la transparència, exigeixen aclarir el cost econòmic de l'anul·lació del primer sistema de venda de places i demanen dades sobre les inspeccions de l'aigua i l'energia. A més, reclamen que es donin de baixa d'ofici aquelles llicències que fa més de 3 anys que estan inactives abans de continuar alimentant la borsa de places.
Dues i 18 minuts. Pel que fa a la crisi migratòria, el govern central ha posat en marxa un pla per traslladar de manera urgent a la península 500 nines migrants que són a Ceuta després de l'arribada massiva de finals de juliol.
Segons fonts del Ministeri de Joventut i Infància, el pla no preveu necessàriament traslladar la tutela a les comunitats autònomes, sinó que contempla altres fórmules, com ara l'acollida per part d'organitzacions dedicades a la protecció de la infància. Ceuta serà qui tuteli les menors fins que siguin traslladades a la península. La ministra de Migracions, Elma Saiz, assegura que l'objectiu és protegir els drets dels menors.
Tenemos que cumplir no solamente la normativa de la ley de extranjería, sino toda la normativa del Pacto Europeo de Migración y Asilo y toda la normativa comunitaria. España cumplirá, como viene haciendo, la ley que regula esta cuestión. Cualquier medida que se adopte siempre va a velar por proteger el interés superior del menor.
Segons UNICEF, aquesta via pretén facilitar el procés de repartiment entre comunitats i evitar així enfrontaments.
El Partit Popular rebutja aquesta iniciativa i advoca perquè tots els menors migrants siguin retornats al Marroc i no a la península. De fet, la formació endureix un dia més les crítiques cap a l'executiu per la gestió a Ceuta.
Des del Senat, els populars asseguren que reprovaran 5 ministres per la gestió de la crisi humanitària, ho anuncia la portaveu del PP al Senat, Alicia García, després de la plantada a la cambra alta dels ministres de l'Interior, Exteriors i Defensa i a les comissions en què estaven convocats. També reprovaran la ministra de Sanitat, Mònica García, i la d'Igualtat, Ana Redondo.
5 ministros, 5 reprobaciones que se debatirán y votarán en el mes de septiembre porque las explicaciones siguen pendientes. Ninguno de los ministros ha estado a la altura de las circunstancias.
També carreguen contra el president espanyol Pedro Sánchez per continuar de vacances, mentrestant, diuen, milers de persones continuen a Ceuta.
Tot això, l'organització Alarm Phone, que vetlla per les persones que necessiten ser rescatades al Mediterrani, alerta de la desaparició d'una nova embarcació, en aquest cas amb 16 persones a bord, i de la qual no es tenen notícies.
Segons la darrera informació disponible, l'embarcació va partir d'un port algerià divendres i des de llavors no se n'han tingut més notícies. L'organització ha avisat Salvament Marítim.
Són les 2:20.
En aquestes illes tenim moltes coses, però tenim poca aigua. Cada vegada que malgastam aigua, alguna cosa de nosaltres s'asseca. S'assequen els nostres camps i el fruit de la nostra terra. S'assequen els nostres embassaments. S'asseca la nostra activitat econòmica. S'assequen els nostres somnis i el nostre futur. Sense aigua no tenim futur. Estalvia aigua. Govern de les Illes Balears.
Per saber què ha passat durant la jornada i escoltar la crònica del dia, a més de conèixer les previsions de l'endemà, tens una cita de dilluns a divendres a les 7, amb l'informatiu vespre. IB3 Ràdio. Serveis informatius.
L'actualitat, minut a minut, a IB3 Ràdio. Informatiu migdia.
Obrim ara plana laboral perquè la plantilla de la residència Domus Vi Palma sortirà al carrer per denunciar, diuen, la manca de personal i la sobrecàrrega de feina constant. Els treballadors del centre, situat al Camí dels Reis, han convocat dues concentracions a les portes d'aquesta residència. La primera serà aquest divendres de matí i la pròxima divendres de la setmana que ve.
Les protestes tenen el suport dels sindicats, Comissions Obreres, UGT Serveis Públics i el sindicat FOL. La representació dels treballadors denuncia que la falta de mans asfixia l'equip tècnic i de cures, un fet que no només empitjora les seves condicions laborals, sinó que també afecta directament la qualitat de l'atenció que reben els residents. Davant la falta de respostes per part de la direcció, els empleats fan una crida a la ciutadania i a les famílies dels usuaris perquè s'uneixin a les protestes per reclamar uns recursos dignes.
I la Conselleria de Salut assegura que la situació a la unitat de nounats de l'Hospital de Son Espases ja s'ha revertit i ho atribueix a una qüestió puntual després de la denúncia feta pública pel sindicat SATSE per la manca d'infermeries.
Des de la Conselleria reconeixen que les darreres setmanes hi ha hagut un increment del nombre d'ingressos per parts, 19 més al juliol i 12 més a l'agost en comparació amb els mateixos mesos de 2025, però ho atribueixen a un increment puntual. Afirmen que ja s'ha tornat a les xifres habituals i que es van posar reforços de personal per fer front a aquesta situació. SATSE, en canvi, subratlla que l'àrea ha augmentat la seva ocupació durant l'estiu fins a arribar de vegades als 16 pacients quan només té 12 places sense incrementar el nombre d'infermeres. El sindicat no descarta la via judicial, com també possibles mobilitzacions a la tardor davant la falta de resposta per part de la Conselleria de Salut. Erlina Vihanden és la portaveu.
Nosotros, evidentemente, no descartamos hacer movilizaciones porque creemos que Mallorca, las enfermeras de Mallorca, tenemos que tener ese puesto, ese reconocimiento de los puestos de difícil cobertura, enfermeras, matronas, enfermeras especialistas y fisioterapeutas. Es imprescindible que para tener una sanidad bien dotada de enfermeras, Mallorca reconozca que las enfermeras ocupamos puestos de difícil cobertura y que tenemos que tener unas retribuciones acordes a la necesidad que tiene la isla, porque si no, Mallorca se va a quedar sin enfermeras.
Informatiu migdia. IB3 Ràdio.
2:23, avui en el Dia Internacional de l'Ajuda Humanitària vos explicam que fins a l'abril del 2026 s'havia aconseguit proporcionar assistència o protecció a unes 45,2 milions de persones. Això són aproximadament una de cada sis de les que ho necessiten. Unes xifres que demostren les dificultats per arribar a tothom, cosa que es deu a la manca de finançament i que es veu agreujada per la violència vers els professionals. De fet, 326 treballadors varen ser assassinats el 2025.
En una entrevista a l'informatiu Matí, la portaveu i responsable de comunicació a Espanya d'ACNUR, l'Agència de l'ONU per als Refugiats, Paula Barrachín, ha reconegut que la realitat d'aquest sector ha empitjorat darrerament, entre altres factors, per la disminució de l'aportació en ajuda internacional. Assegura que viuen una crisi de finançament sense precedents.
Porque varios de los grandes donantes pues han reducido o se han replanteado los presupuestos de cooperación y de ayuda humanitaria precisamente cuando las necesidades siguen siendo enormes. Entonces esto tiene consecuencias muy concretas, ¿no? Que hay que priorizar la asistencia, reducir programas y dejar de hacer determinadas actividades que salvan vidas.
El metge voluntari portaveu de Metges del Món, Miguel Reyero, també apunta a una crisi de drets humans.
Yo creo que este cuestionamiento de los derechos humanos, de algo que la humanidad ha construido durante siglos y siglos y queríamos consolidado, pues estamos en una situación en que se pone en cuestión y será una respuesta más propia de la Edad Media o de la Antigüedad que de un mundo civilizado del siglo XXI.
Tot i les vacances d'estiu, voluntaris i entitats continuen la seva tasca d'ajudar els més vulnerables. És el cas de l'associació Tardor a Palma, que des del 2014 ofereix menjar diàriament a més de 300 persones. Segons l'organització, l'actual crisi de l'habitatge a les illes ha augmentat el nombre de persones vulnerables que requereixen ajuda, moltes de les quals amb feines precàries. Lluís Hernández.
L'associació Tardor, ubicada al barri de l'Olivera de Palma, prepara diàriament 4 tons de dinar per a aquelles persones que no poden permetre's un plat de menjar. El president de l'entitat, Miquel Àngel Villalonga, en un moment de canvis a causa de la renovació de la Junta Organitzativa el passat mes d'abril, ha explicat en una entrevista a l'Informatiu Matí que, a part de la tasca com a menjador social, ofereixen habitatge amb dues residències per a homes i dones. També ha assegurat que el nombre de persones que venen a l'estiu no disminueix i que ofereixen els seus serveis els 365 dies de l'any.
La situació actual, sobretot d'estem habitacional, nosaltres tenim una llista d'espera de 350 persones i fa molta, molta, molta falta i mos agradaria intentar o llogar o comprar un pis i fer una molt més gran perquè les necessitats actuals són increïbles.
Un dels voluntaris que ajuden l'associació Tardor perquè centenars de persones puguin menjar és Antonio Sánchez. Gràcies a l'entitat i al seu propi esforç pot viure, diu, amb molta felicitat.
Jo he passat de estar visquent en el carrer, de voluntari, i ara gràcies a aquests senyors ja tinc un lloc per viure i feina, i molt agraït. Jo me sento orgullós de la meva feina, perquè li dono de menjar a gent que estava com jo, que no tenen per menjar, no tenen per viure, i estic de veres molt orgullós.
Merche Sobrino, cuinera de l'organització, explica la importància d'aquests centres sense ànim de lucre, perquè els 40 minuts que les persones tenen per menjar també són un espai de desconnexió dels seus problemes.
Es un trabajo que tiene mucha gratitud, porque incluso a mí me llaman Mami Merche, y eso, pues, quieras que no, pues te recompensa muchas cosas, de dar de comer a gente que no tiene. Y luego con muchísimo gusto y muchísimo placer.
I cada divendres l'entitat reparteix menjar al banc d'aliments al carrer Francesc Julià del barri de Sant Gotleu de Palma. L'associació, amb prop de 30 voluntaris, anima la ciutadania a donar un cop de mà a aquelles persones que més ho necessiten.
I ho dèiem en titulars, les escopinyes gravades de Menorca desapareixen. Ja no es cultiven al port de Mahó, on es feia tradicionalment. Ara les peixateries només se'n troba provinent de la península. Ens ho conta Blai Barber.
La producció d'escopinya a Menorca ha anat disminuint al llarg dels anys i ha passat de 5 tones el 1995 a una producció de només 2,7 quilograms l'any 2025. Les que hi ha a les peixateries de l'illa venen de fora. Els mariscadors locals ja no en duen els negocis. Escoltem a Catina Coi, que és propietària de la peixateria de Sant Lluís.
En Cabreres, de Mor,
I ells mos duen l'escopinya gravada, peu de cabrit, dàtils, vull dir, antes hi havia de tot. És ara que no hi ha de res. I fins fa 2 anys n'hi havia, però ell ara ja fa 2 anys que no m'ho adu. Ara en duim de gallega, i gallega, i és bona, però clar, no té el sabor que tenia la d'aquí.
Els investigadors marins de l'informe Mar Balear apunten que la caiguda de l'escopinya es deu a la dificultat d'obtenir-ne la llavor, la falta d'espai per cultivar-ne o als possibles efectes de la disminució de la qualitat de l'aigua del port de Maó. A Menorca actualment sobretot es produeix musclo. L'any 2025 la recollida va ser de 73 tones, però des de mitjans agost tampoc se'n troba ja a les botigues i n'hi ha de fora de França o de Galícia. Per exemple, escoltam ara a compradors i a Catina Coi, peixatera.
Amb aquesta calor que tenim, l'aigua està molt calenta, doncs, i clar, si no en tenim d'aquí, hem de consumir d'allà on ho produguin, no?
De molt, s'ha mort tot, i clar, la pèrdua que hi ha de quilos, perquè vull dir, de demanda n'hi havia molta, perquè també és molt més bo.
Les condicions de la mà, la gent que n'hi ha, tot influeix.
Segons l'informe Mar Balear 2026, són 14 les muscleres situades dins el port de Maó. Des del 2022, però, està disminuint la producció.
Són les 2:30, moment ara per repassar les notícies més destacades d'aquest dimecres de 9 d'agost. Després d'anys d'increment sense aturall, les Balears trenquen tendència i el preu de l'habitatge comença a decréixer a determinats municipis de costa de l'arxipèlag. Segons el darrer informe de la Societat de Taxació Tinsa, localitats com Artà registren una davallada de gairebé el 8% en un any.
El preu també cau en Draig, Moix i Setsalines. Tot i aquest respir, les illes continuen al pòdium de les comunitats més cares de l'Estat, amb Formentera al capdavant, on el metre quadrat frega els 10.000 euros. L'informe també confirma que la pressió del mercat vacacional situa els residents en una situació crítica. Una família de les Balears necessita destinar de mitjana el 60% de la seva renda per poder comprar una casa.
A Eivissa, la Policia Nacional ha detingut un home acusat d'agredir sexualment i retenir durant 24 hores a una jove turista.
Els fets van passar el dia 9 d'agost, quan l'acusat va contactar a la víctima en un local d'oci. Segons la denúncia de la dona, l'home la va traslladar a un habitatge on la va retenir durant 24 hores i la va agredir sexualment. El detingut ha estat posat a disposició judicial.
Detingut a Manacor també un home que es va presentar al jutjat i va confessar que cercava la seva exparella per matar-la.
El sospitós va exigir parlar amb un jutge per demanar-li que l'ingressés a la presó de manera immediata perquè feia 10 dies que la cercava sense aturar. L'home, que té un ordre d'allunyament, va arribar a entrar a la casa de fora vila de la víctima i amenaçar els seus familiars. La dona està sana i estàlvia.
I ofensiva parlamentària de tota l'oposició contra el conseller de la MAI del cicle de l'aigua, Juan Manuel Lafuente.
El PSI, Més per Mallorca, Més per Menorca i Unides Podem exigeixen la seva compareixença urgent i demanen convocar la Diputació Permanent de manera immediata. L'Esquerra vol que el conseller doni la cara pel cessament de la directora general de Costes i les presumptes pressions polítiques als funcionaris.
Són les 2:32.
Informatiu migdia. Esports.
De seguida parlarem de la situació de Granada pels terratrèmols, però qui està molt pendent de com es viu tot això és el Reial Mallorca, que ha començat a preparar el partit de dilluns contra el Granada amb la incertesa de si finalment es podrà jugar o no a causa dels tremolors. Toni Fuster, bon dia.
Com anem? Bon dia, Juan Luis Marcos. Sí, ara mateix estem pendents. La plantilla mallorquinista ha arrencat avui la setmana de feina a la ciutat esportiva Antoni Asensio, com si fos com si el partit s'hagués de jugar. L'entrenador Luis García Fernández compta amb tots els efectius, a excepció de Dani Luna i Jan Sales, que segueixen el seu procés de recuperació, i el Mallorca tancarà dilluns, com dèiem, aquesta segona jornada de Lliga. Ara, la incertesa, si finalment es podrà jugar el partit a l'Estadi Nuevo Los Cármenes, per mor de la situació que viu a Granada a causa d'aquest terratrèmols a només 5 dies del partit. El tècnic de l'Ajuntament, Nacerita, han inspeccionat la instal·lació a les darreres hores per veure el seu estat. S'han localitzat vidres romputs i qualque crull, inicialment gens greu. El responsable del consistori està pendent de si hi ha noves rèpliques. La prioritat és garantir la seguretat del públic a un recinte amb un aforament de poc més de 19.000 espectadors. Tot fa indicar que demà tècnics de la Liga visitaran l'estadi Los Cármenes per decidir si se juga o finalment s'ajorna aquest partit.
Dilluns a les 7:30 torna Esports en Joc amb el Granada Real Mallorca.
En directe des de l'estadi Los Cármenes viurem tot el que passi abans, durant i després del partit.
I disfrutem d'Esports en Joc!
Amb els millors comentaristes.
S'han de jugar els partits, eh? No, jugarem tot el rato a l'àrea contrari i guanyarem el partit 5-0.
I la participació dels oients.
En Jaume de Felanit diu que ja està dels nervis. Una nova temporada d'Esports en Joc.
I ja veureu com tot acaba amb final feliç.
L'ex-mallorquinista Pablo Maffeo, actual jugador de l'Olympiacos, és a punt d'anar-se'n cedit al València. El conjunt grec ha quedat eliminat de la Champions i el defensa lateral no gaudeix de protagonisme. Altres ex-mallorquinistes, Vedat Muriqi, ha estat titular amb el Fenerbahçe en el partit de la prèvia de Champions contra l'Olympique de Lió. Empat a un gol, ha estat el resultat final. Marco Asensio va entrar al camp al minut 73 i en el conjunt francès el porter Dominic Graves va jugar tot el partit. Pel que fa a primera divisió, avui es juga el partit corresponent a la primera jornada, a les 9 del vespre, el Metropolitano, l'Atleti de Madrid s'enfrontarà al Màlaga. I el Barça ja ha fet oficial el fitxatge del migcampista Rodri Hernández, jugador del Manchester City, signa fins al 2030, en una operació tancada en 60 milions d'euros fixos i altres 16 en variables. Sentim Rodri.
Soy un jugador que viene en una condición ahora mismo con 30 años, con una experiencia que quizás pues, muchos jugadores de esta plantilla no tienen. Y para mí es importante entender que vengo a sumar, que vengo no a aportar solo como jugador individual, sino lo que pueda transmitir al resto de mis compañeros. Al final es un equipo que está creciendo muchísimo estos últimos años. Han sido capaces de ganar dos ligas seguidas en España con la dificultad que conlleva y en Europa están pues, a un paso de conseguir el objetivo, que es ganar la ansiada Champions.
El Barça incorpora així un reforç de luxe guardonat en la pilota d'or 2024 i triat com a millor jugador del passat Mundial. El Futbol Club Barcelona disputarà avui el trofeu Joan Gamper a les 8 del vespre contra l'Al Ahly. I avui l'U d'Eivissa ha disputat a Terres Basques un partit amistós contra l'Arenas de Guecho, també de la primera federació, amb la victòria 1-4 favorable al Pitiusos. Els gols han estat obra de Manu Justo, Varela en dues ocasions i Macella. Sentim Pedro Ortiz, jugador de la U de Eivissa.
Bueno, veo el equipo bastante bien. Creo que estamos afrontando los partidos con bastante seriedad. Estamos siendo muy competitivos, que creo que es importante. Y de eso se trata la pretemporada. Al final, coger sensaciones, que el equipo esté bien, con confianza, para intentar llegar a la Liga lo mejor posible. Como te he dicho, el equipo está dando bastante buen nivel. Estamos jugando bastante bien, nos estamos asociando. Y en la primera mano ha sido un pase al espacio, que la verdad que ha roto bastante bien. Y la segunda ha sido una buena jugada por fuera, por banda. Bueno, tenía opción de rematar. He visto ahí que el rival se metía hacia portería y se la ha dejado para que la empujara.
Els de Raúl Llona disputaran demà a les 11:30 del matí un altre partit amistós contra el Osasuna B per seguir provant coses i preparar el millor possible aquesta nova temporada. L'Atleti Balear ha presentat dos futbolistes, per una banda el porter Vicenç Sabater i per altra el davanter Rubén Català. Pel que fa a Sabater, arriba precedent del Poblense, després d'haver realitzat una molt bona temporada, portant experiència a la categoria i seguretat davall del pals. Té 33 anys, fa 87 d'alçada. Sentim Vicenç Sabater en una entrevista aquí a Ibeta Ràdio.
A la sortida de l'Atleti Balears, pues, he tingut que fer feina a tercera i anar canviant d'equips a tercera, a Constanci, Plaes, i arribar a Andratx i ascendir per aconseguir jugar una altra vegada en aquesta categoria. És veritat que ja en la reforma, segona ref, però bueno, després ja han estat 4 anys jugant a segona ref, pues, per tornar a tenir aquesta, aquesta possibilitat de tornar a l'Atlètic Balears 10 anys després.
Amb Vicenç Sabater són quatre jugadors, més l'entrenador Òscar Trolla, que han arribat al conjunt blanc i blau procedent del Poblense.
Quatre companys que venim de Sa Pobla, que ja tenim les idees de Òscar bastant clares, sabem el que vol de dins del camp i de fora, i intentarem plasmar el que ja vàrem fer l'any passat, enguany a un altre equip, intentar que les idees del míster també traspassar-les en els companys i que creguin en ell, perquè crec que varen donar resultat l'any passat i enguany crec que amb un vot de categoria podem fer coses xules.
L'altre jugador que han presentat, Rubén Català, arriba precedent del Castelló B, davanter de 23 anys, 1,90 d'alçada. Així es defineix el nou futbolista de l'Atlètic Balears.
A pesar de ser un delantero grande, soy rápido. Me gusta mucho explotar los espacios. Cara a portería y sobre todo dentro del área me siento muy cómodo. Entonces, bueno, al final siempre durante las distintas fases del partido intento encontrarme en las situaciones más cómodas posibles dentro del área para poder sacar ahí lo bueno que tengo, que puede ser que sea esta definición. Y bueno, pues un poco fuera del área, pues intentar desahogar un poco al equipo con el juego de espaldas, intentando habilitar balones fuera para atacar al área.
L'Atlètic Balear viatjarà a Madrid per continuar la pretemporada en dos partits amistosos. Divendres a les 8 del vespre a Valdebebas contra el Real Madrid Castella. I dissabte a les 12 del migdia a l'estadi Matapinyonera contra el Sanse. I avui hi ha hagut sorteig de la primera eliminatòria de la Copa de la Reina i el Balears s'enfrontarà al Villarreal dia 8, 9 o 10 de setembre. D'altra banda, en el Poblense hi ha notícia en forma de fitxatge, ja que ha incorporat el jugador de 22 anys, Lluís Alomà, per reforçar la posició d'extrem o de mitja punta. En futbol sala, l'Illes Balears Palma Futsal va guanyar el primer partit de la seva estada de pretemporada a Galícia, golejant per 6-1 a la selecció d'Indonèsia, amb gol de Fabinho, Deivao, Lucao i David Peña i un doblet d'Ernesto. Escoltant la valoració de l'entrenador Antonio Vadillo.
Evidentemente nosotros a nivel de calidad somos mejores, pero es un equipo muy, muy intenso, agresivo, correoso, que muy bien trabajado por Héctor, que sabíamos que nos iba a poner las cosas difíciles y era un buen test para nosotros, pero el equipo ha salido mentalizado, ¿no? Lo que es a la hora de competir, de intentar hacer las cosas que venimos entrenando, y la verdad que en este sentido muy contento, ¿no? Por el compromiso que han tenido los jugadores.
L'equip mallorquí desplaça a Noia, on farà avui i demà dues sessions d'entrenament per preparar el partit de divendres contra l'Oparrulo, i dissabte disputarà la final o el partit pel tercer i quart lloc al pavelló municipal de Noia. Avui, en el programa Esport 3, hem parlat amb el segon entrenador del Palma Futsal, Miguel Llansola.
Creo que todo suma y lo positivo es que bueno, creo que estamos dando una buena imagen, creo que el equipo está haciendo las cosas bien, estamos acumulando, pues bueno, como te decía, muchos minutos, y lo importante ahora de carga de conceptos, de matices conceptuales, etcétera, etcétera, que es lo que...
Deixem el futbol sala per la mare de tenis. L'australià Nick Kyrgios ha estat suspès provisionalment per l'Agència Internacional d'Integritat després de donar positiu per cocaïna en una mostra realitzada durant el torneig ATP Mallorca Open celebrat a Santa Ponça. El tenista de 31 anys ha reconegut en la seva compte d'Instagram que va cometre una errada i que assumeix tota la responsabilitat. Kyrgios va disputar un únic partit, va ser el 22 de juny, quan va caure contra Walton. La cocaïna es considera un estimulant per l'Agència Mundial Antidopatge. Més coses en ciclisme. En ritme serà el líder del Movistar Team a la Vuelta a Espanya, que comença dissabte a Mònaco. L'equip telefònic ha fet oficial el nom dels 8 ciclistes que defensaran el seu mallot. L'Artenen, de 31 anys, aspira a pujar al podi de la Vuelta per cinquena vegada a la seva carrera. Fins ara ha estat 3 vegades segon i una tercer. El gran rival a batre a la general serà Tadej Pogacar, pentacampió del Tour de França. I l'handbol Mallorca prepara la temporada. L'objectiu per l'entrenador és implementar un nou sistema de joc. La primera nacional tornarà a ser una categoria complicada i, per tant, és difícil pronosticar en quina posició de la classificació pot estar enguany l'equip de Marratxí. Sentim Juanmi Maura, l'entrenador de l'handbol Mallorca.
En principi, jo ja el que vaig comentar amb el Jesús, amb el president, pues, és anar, diguéssim, partit a partit, entrenament a entrenament, i una vegada això, pues, ja veurem a meitat de temporada, durant el desembre, on estem col·locats i cap on hem de mirar, si hem de mirar cap a dalt, si hem de mirar cap a baix o a una mitja taula. Jo, el meu objectiu és, pues, és això, és implementar un nou sistema de joc i anar passa a passa i anar veient la competició on ens col·loca i quin objectiu final ens dona la temporada.
I pel que fa a la plantilla, Juanmi Maura diu que s'acabarà confeccionant i se cerca combinar experiència en joventut. Precisament avui el club ha informat de la incorporació de l'Almeria en Javi Castillo, que reforçarà la direcció del joc com a central i compta amb experiència a primera i segona nacional. Joaquín Alemán és una altra de les incorporacions, el jugador murcià que torna a Marratxí després d'haver format part de la plantilla durant l'històrica primera temporada de l'handbol Mallorca a primera nacional. Joaquín Alemán reforçarà l'extrem esquerra.
Fins aquí la informació esportiva. Gràcies, Toni Fuster. Són les 2:44. Fem una pausa i seguim.
Escoltau l'informatiu migdia. IB3 Ràdio.
Hi ha coses que no canvien, com Tèntol.
Tèntol.
Tèntol. El vostre dolç d'hora baixa que no engreixa.
De dilluns a divendres, a les 3, fes un Tèntol amb Margalida Mateu a IB3 Ràdio.
Primera pregunta que fem sempre. Si a tu te dic mòbil, que te venes cap primer de tot. Si te dic càpsula, que te venes cap primer de tot.
Si a tu te dic vel, si a tu te dic mare.
Si a tu te dic pinta,
mur, cortada.
Si a tu te dic gra,
que te venes cap primer de tot.
Entre avui i demà, de dilluns a divendres, a IB3 Ràdio amb Araceli Bosch.
L'actualitat, minut a minut, a IB3 Ràdio. Informatiu migdia.
A Granada, 600 persones del municipi de les Gàbies continuen desallotjades pels terratrèmols de les darreres hores. Aquesta nit s'han registrat 6 sismes de diversa magnitud, 5 dels quals sentits pels veïns. A hores d'ara continuen les inspeccions d'habitatges danyats, tot i que no hi ha danys estructurals.
Això ho explica el conseller d'Interior de la Junta d'Andalusia, Antonio Sanz, qui també assegura que s'ha restablert la normalitat als centres de salut.
Hi ha ayer 4 centres de salut cerrados por prevención en cuanto a las infraestructuras, en cuanto a la inspección de vivienda. De las 447 viviendas analizadas hasta el último balance, 4 estaban clasificadas en rojo, ninguna en negro, y la clasificación roja lo que indica es que el inmueble requiere atención y no debe ocuparse hasta que se adopten esas medidas necesarias. No significa necesariamente que exista riesgo de derrumbe, sino estaría en negro, y no hay ninguna que esté en negro.
També l'Alhambra ha recuperat l'activitat habitual, excepte el pas del recorregut a l'Alcazaba. Des de l'inici de l'activitat sísmica la matinada dissabte, el telèfon d'atenció 112 ha gestionat més de 5.000 cridades.
I unes 700 persones continuen desallotjades per l'incendi de les Surdes, Extremadura, que ja ha arrasat 1.600 hectàrees.
Més de 200 efectius i una vintena de mitjans aeris continuen en les tasques d'extinció, tot i que no s'han complert els millors pronòstics. El vicepresident de la Junta d'Extremadura, Abel Bautista, ha explicat des del Centre de Comandament Avançat que es manté la situació operativa 2 i que continuen combatent el foc.
Esas condiciones más optimistas que permitían que a media mañana de hoy pudiéramos estar hablando de otra cosa totalmente diferente, lamentablemente no se han cumplido. Por tanto, vamos a adaptarnos a la nueva situación y vamos a, como digo, a poner todo de nuestra parte para que podamos avanzar en las tareas de extinción.
El Valle de Pino Franqueado, a Cáceres, el terme municipal on s'ha declarat l'incendi, diu que el foc podria ser intencionat durant una tensa visita al municipi del president extremenya, Maria Guardiola. Els veïns s'han mostrat indignats perquè el Valle no es trobi a la localitat.
I tornem aquí a les Balears perquè en l'objectiu de tenir un servei net i eficient en matèria de residus a Manacor, l'Ajuntament del municipi ha inaugurat 4 àrees d'aportació tancada. És una mesura que ha comptat amb 112.000 euros de pressupost. Neus Pericas, bon dia.
Bon dia. Aquestes quatre àrees es troben a la via Palma, a l'altura de l'Hipòdrom, al camí de Sant Moix, al poliesportiu Miquel Àngel Nadal i a Cales de Mallorca. Són estructures tancades que tenen àrees de videovigilància per procurar que es compleix la normativa. És el regidor de Medi Ambient, Mateu Mercè.
Facilitar que només venguin els residents, que no hi hagi turisme de residus i, per tant, les àrees estiguin, no estiguin infradimensionades i no hi hagi el que és flotants al voltant d'ells. La videovigilància sobretot se posa per actes incívics, o deixar residus a de fora, que és el que s'intenta minimitzar.
L'horari per deixar els residus és de 6 de l'hora baixa a 10 del vespre. Els contenidors que hi ha són d'envasos, paper, vidre, rebuig i orgànic. Per tirar l'orgànic, així com per entrar a les àrees, serà necessari tenir la targeta de resident.
Són les 2:48.
Informatiu migdia. TV3 Ràdio.
Quants de vosaltres recordeu aquesta veu?
Però has dicho el 7 de picas y esta carta efectivamente es el comodín que vale por todas. ¡Santará!
Segur que l'heu reconegut, és el mag Juan Tamariz, el geni de la cartomància i teòric clau de l'il·lusionisme modern, que va inspirar i meravellar generacions senceres. Ha mort a 83 anys. Sandra Martínez, bon dia.
Bon dia. Tamariz feia més o manco els mateixos trucs que els altres mags, però tenia una gràcia, una personalitat, una manera de fer amb els seus xatxans i amb el seu violí impossible que el feu únic, l'origen dels quals, de tot plegat, ho explicava en aquesta entrevista a Televisió Espanyola.
Actuaba, acababa y ya está, acababa. Pero me quedaba muy contento por dentro de haber hecho la magia. Y un día se me ocurrió gritar y decir chan, ta, chan, chan, y gritar, y entonces me sentí muy bien. Entonces lo repetía. Pero luego un día, no sé por qué, no tengo explicación, me gustó hacer el violín. Y como me siento muy a gusto, pues lo hago. Lo que pasa es que no sé hacerlo si no he hecho la magia.
En un missatge a les xarxes socials, la seva filla ha agraït tot l'amor a la màgia que va regalar i ha destacat que el seu record i obra estaran amb nosaltres. El violí que feia sonar imaginàriament quedarà, ha dit, sempre en la memòria col·lectiva.
Mao dona el tret de sortida a les festes de Gràcia amb la presentació oficial del cartell d'enguany. El protagonista és un dels grans símbols de la festa, el cavall. L'obra és de l'artista Marga Pons Moll, coneguda com a Subirats Jové, i demà es podrà veure en directe al Vespre d'Art del Port de Mahó. Cristina Tomàs.
Mitjornera de naixement i maonesa de sentiment, Marga Pons Moll, coneguda com Subirat Jové, és l'artista del cartell oficial de les Festes de Gràcia 2026.
Que te telefonis balla, ja dius, què passa, no? Són des mitjorn i visc aquí de fa molts anys. És com si t'acuïn un poc més, mas sempre m'he sentit molt bé en acuïda aquí a Mo i que te cridin per això, pues, un orgull i molt contenta. Jo espero que agradi a tothom. Jo ho he fet amb molta il·lusió.
I el cavall és l'únic protagonista d'una obra pintada a l'oli sobre tela que prescindeix de la multitud de la festa per posar el focus en l'animal. Tornem a sentir l'artista Subirat Jové i el batle Héctor Pons.
Vaig llevar la gent que hi havia i és que així l'he fet molt així, simplement estràs d'ell.
Que transmet, jo crec que molta passió, molta estima per el cavall, que és l'element central i principal de les nostres festes, i crec que ha estat tot un encert de l'artista donant-li aquest enfocament i aquest paper tan rellevant.
Una imatge que, a partir d'ara, estarà present a bona part de la festa, des del programa fins a les camisetes i els premis. I qui vulgui veure l'obra original podrà fer-ho demà, al Vespre d'Art 2026, al Port de Mahó, a partir de les 7:30 del capvespre. Una cita que reunirà 47 artistes de diferents disciplines amb demostracions i música en directe.
M'agrada.
I I a Eivissa creix l'interès per les tradicions gràcies a la dedicació d'una jove cantadora de cant glossat i redoblat. Una dotzena d'alumnes n'aprenen els secrets per algun dia poder participar en una xacota pagesa. Dani Manau.
Elena Ribas va créixer fent cançó eivissenca amb la seva àvia. Va aprendre de manera intuïtiva i autodidacta. Més tard, ha estudiat les estructures del cant glossat i el redoblat i ara dona cursos per promoure la cultura ancestral de l'illa. Escoltem Elena Ribas.
El cant glossat és un cant més melòdic. És un cant com, per exemple, la cançó Jo tinc una enamorada és una cançó glossada, és una tonada glossada. I el cant redoblat és un cant més de so gutural, no? que surt més de sa garganta. És lleu-lleu-lleu que li diuen.
Aquest estiu, entre juliol i agost, ofereix classes al Centre Social de Sa Carroca per transmetre aquesta forma de la memòria oral pitiusa. L'escoltem de nou.
S'ha de preparar. Les cançons s'estudien, se preparen i llavors canten. No és com Menorca o Mallorca, per exemple, que sí que doncs, potser amb una paraula sí que els hi surt tot, o és més espontani i ja els hi surt en seguida. Naltros no. A poc a poc s'ha anat animant la gent vol més, vol aprendre, hi ha més boixos. Jo me'n recordo quan era cantada és que la gent era més adulta, més major, i ara són molts. Vaig anar a una cantada a la biblioteca de Can Ventosa i hi havia 15 o 20 persones ja.
I avui és el Dia Internacional de la Fotografia, de la qual hem parlat amb tres professionals, un reportatge de Bernat Nadal i Sandra Martínez.
Les barques tornen al port, el sol es comença a aixecar, la boira es posa a la mar, i els vells carrers de ciutat.
Un d'ells, Joan Ramon Bonet, marí, cantautor, fotògraf, reconegut, referent inqüestionable. De ben jove ja li interessà copsar la realitat que veia, el joc de durar l'eternitat, el repte de captar la llum.
Retenir com la memòria, és la memòria del fotògraf. Va pel carrer i veus una cosa i clinc, amb el telèfon mòbil, amb la càmera de fotos, la retens i dius, ja tinc això, aquest mil·lèsima milionèsima de segon de la vida, l'he parada i la tinc. Serveix per res això? No ho sé. El fotògraf és un goig. Per mi és un goig.
Un goig que comparteixen en la seva feina diària els dos fotoperiodistes d'Última Hora i del Diari de Mallorca, Alejandro Sepúlveda i Tolo Ramon. Arribaren al món de la fotografia gairebé de casualitat, un fascinat pels diaris, les revistes del negoci familiar i a través de la també fotògrafa Teresa Lluga, i l'altre per l'extraordinari procés de revelat que va descobrir amb un amic que estudiava fotografia i que el marcà un camí que no ha deixat encara. Però un grapat d'anys després, quan la feina periòdica a un diari té el perill d'esdevenir rutina, no és molt difícil mantenir aquesta fascinació, les ganes? Ramon té molt clar que no. El darrer exemple, l'eclipsi de la setmana passada.
He d'agrair encara la meva feina, a vegades el fet de parar-me encara sorprendre, no? I això és el màgic, vull dir, és el que manté aquella il·lusió, aquelles ganes de seguir treballant. Perquè és això, vull dir, és una recerca que te diria diària, pràcticament constant, quan fas la teva feina.
Mantenir la mirada que la teva feina complementi un text que tingui personalitat pròpia, però no és fàcil, no ho és lluitar contra les presses, contra els dissenys que no et tenen en compte, però paga la pena.
Sofrim molt perquè estimam molt, també, perquè ho apreciam molt. I si no mos importàs, tal vegada no ens afectaria tant quan les coses no van bé.
La feina de fotoperiodista reclama encara ara el seu paper i l'evolució de la tècnica no ho acaba de posar fàcil, Alejandro Sepúlveda.
Has perdut el control de les fotos que has fet, perquè abans sí que deies, no, he fet quatre fotos i sabies que aquestes fotos eren així, la persona mirava, que ella estava així, o jo què sé, si feies un partit de futbol sabies que estaven els dos jugadors i la pilota, i ara has fet tantes fotos que quan tens que enviar-les... Igual no envies exactament la foto que és la millor. perquè tindries que mirar 100 fotos.
Sepúlveda ha estat 25 anys cobrint la secció de succeïts d'última hora i, tot i que en el fons allò que més li agrada fotografia és cultura, ha posat call i ha pres l'ofici intentant deixar una empremta, fugint de la sordidesa i fer-ho tot amb professionalitat.
Preferiria no haver estat allà. A tots els puestos que he fet sucesos, preferiria no haver tingut que anar a fer-los, que no és una cosa que m'agradi, no? El que passa. Però si la fotografia aquesta, doncs tens que fer-la, no? És quasi una obligació, no? Per lo especial que té.
Perquè ara que tothom, qui més qui manco, té un mòbil, que a la vegada té una càmera, tothom es creu fotògraf i molt sovint periodista. Un perill que tecnologies com de la intel·ligència artificial poden agreujar, o no. Les opinions difereixen. Tolo Ramon opina que fins i tot farà un favor al sector.
Que cada vegada serà més important, i sobretot en el mitjà de comunicació, el fet que tinguis garanties de que hi ha hagut una persona, un periodista allà, veient el que està succeint, no s'ho ha inventat ningú. Vull dir, és justament la nostra base més important, que és de no inventar-se res. Vull dir, la gent demanarà veracitat. I això crec que està en mans dels fotoperiodistes.
No comparteix l'optimisme Alejandro Sepúlveda perquè al final alerta, amb tecnologia o sense, sempre acaben pagant els mateixos.
En el final no és que diguin no, és que l'ésser humà desapareix de l'equació. No. Tu sempre estàs allà. El que passa és que cada vegada tens que fer més feina i tens que fer-la més ràpid i més barata.
Vindrà el bon temps, la calma, el sol com va declinant. La llum perfecta que els bons fotògrafs passen la vida buscant.
Veurem què passa. En Joan Ramon Bonet, des de la pau que donen els seus 82 anys, no vol ni pensar en aquestes coses. No dedicarà ni un segon a reflexionar sobre allò que no pensa fer servir mai. Es conforma en passejar, amb el mòbil, també sovint amb la càmera, i robar aquell instant de llum únic i irrepetible.
Són les 3, moment per repassar les principals notícies d'aquest dimecres de 9 d'agost, en què els preus de l'habitatge viuen un petit respir a determinats municipis de costa de l'arxipèlag. Segons el darrer informe de la Societat de Taxació Tinsa, localitats com Artan registren una davallada de gairebé el 8% en un any. Clàudia Matlle, bon dia.
Bon dia. El preu també cau a Andratx, Maó i Ses Salines. Tot i això, les illes continuen al pòdium de les comunitats més cares de l'Estat, amb Formentera al capdavant, on el metre quadrat frega els 10.000 euros.
A Eivissa ha passat a disposició judicial l'home acusat d'agredir sexualment i retenir durant 24 hores una jove turista.
Els fets varen passar fa dues setmanes, quan l'acusat va contactar amb la víctima en un local d'oci. Segons la denúncia de la dona, l'home la va traslladar a un habitatge on la va retenir durant un dia i la va agredir sexualment.
No és l'únic cas de violència masclista a les illes. S'han detingut a Manacor un home que es va presentar als jutjats i va confessar que cercava la seva exparella per matar-la.
El sospitós va exigir parlar amb un jutge per demanar-li que l'ingressés a la presó de manera immediata perquè feia 10 dies que la cercava sense aturar. L'home, que té una ordre d'allunyament, va arribar a entrar a la casa de fora vila de la víctima i amenaçar els seus familiars. La dona està sana i estàlvia.
Mentrestant, l'endemà de l'accident mortal d'una embarcació a Sestanyol, a Llumajor, el xàrter nàutic demana la convocatòria urgent de la taula sectorial per analitzar aquest sinistre.
L'Associació de Pimes d'Activitats Nàutiques de les Balears vol analitzar els fets abans de valorar cap canvi de normativa. La víctima, de 69 anys, viatjava a bord amb la seva família quan, per causes que encara s'investiguen, la barca va trabocar.
A la plana política, ofensiva parlamentària de tota l'oposició contra el conseller de la Mai del Cicle de l'Aigua, Juan Manuel Lafuente.
El PSI, Més per Mallorca, Més per Menorca i Unides Podem exigeixen que el conseller doni la cara pel cessament de la directora general de Costes i les presumptes pressions polítiques als funcionaris.
Avui també hem destacat que les escopinyes gravades de Menorca desapareixen.
Ja no es cultiven al port de Maó, on es feia tradicionalment, ara provenen de la península. Investigadors pastors marins assenyalen la dificultat d'obtenir-ne llavor, la falta d'espai per cultivar-ne o els possibles efectes de la disminució de la qualitat de l'aigua del port.
En plana nacional, el govern central ha posat en marxa un pla per traslladar de manera urgent a la península 500 nines migrants que són a Ceuta.
Segons fonts del Ministeri de Joventut i Infància, el pla no preveu traslladar la tutela a les comunitats autònomes, sinó que contempla l'acollida per part d'organitzacions dedicades a la protecció de la infància. És la ministra de Migracions, Elma Said, en declaracions a Ràdio Nacional.
Tenemos que cumplir no solamente la normativa de la ley de extranjería, sino toda la normativa del Pacto Europeo de Migración y Asilo y toda la normativa comunitaria. España cumplirá, como viene haciendo, la ley que regula esta cuestión. Cualquier medida que se adopte siempre va a velar por proteger el interés superior del menor.
I a Granada, 600 persones del municipi de les Gàbies continuen desallotjades pels terratrèmols de les darreres hores.
A hores d'ara continuen les inspeccions d'habitatges danyats, tot i que no hi ha danys estructurals. Ho ha explicat el conseller d'Interior de la Junta d'Andalusia, Antonio Sanz.
De las 447 viviendas analizadas hasta el último balance, 4 estaban clasificadas en rojo, ninguna en negro, y la clasificación roja lo que indica es que el inmueble requiere atención y no debe ocuparse hasta que se adopten esas medidas necesarias. No significa necesariamente que exista riesgo de derrumbe.
Amb aquest apunt, hem arribat a les 3:04.